Històries de superació, amb Ruth Caral.
Vinga, vai, que ja són les 10 del matí. Aquesta hora és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Com estàs?
Hola, Joan. Bé, molt bé.
Escolta, sempre ens portes històries de superació vinculades a una temàtica. Per tant, avui de què parlem?
Sí. Bueno, al final cada història, no?, sempre hi ha algun element que, o alguna afició, per dir-ho d'alguna manera, que ens ajuda a tirar endavant. I de la història d'avui, ja veureu que és indiscutible que la càmera i el fotoperiodisme és el que ha convertit, el que ha ajudat a l'entrevistada que ara presentarem, el seu motor vital.
Doncs vinga, va, tu mateixa ens la presentes.
Mira, doncs parlarem amb una persona que ens ha apropat històries de tota mena, amb les seves fotografies, que l'instint per canviar i millorar la societat és el que la manté activa i plena de vida, i que justament fa res uns dies va rebre el Premi Miravisions d'Honor 2023. Avui coneixerem Roser Vilallonga. Roser Vilallonga té 63 anys i és fotoperiodista. La major part de la seva carrera professional l'ha passada treballant a La Vanguardia, tot i que sempre ha tirat endavant projectes pel seu compte. Creu en el documentalisme, en el periodisme crític, honest, valent i fet amb calma. Ha cobert la guerra a Albània, els refugiats a Chiapas, el moviment LGTB dels Estats Units o les manifestacions del procés aquí a Catalunya. Tot i això, als 21 anys va entrar a la Guàrdia Urbana, on va estar exercint de policia durant 13 anys. El gran canvi a la seva vida va arribar l'any 1992, quan va patir un greu accident de moto. Ningú es pensava que se'n sortiria, però tampoc els metges. Després de 26 operacions i de gairebé 4 anys de baixa i rehabilitació, la Roser va revifar i mai no ha deixat de tirar endavant. Una afició, el tennis, i una cançó, la que sentim de fons, Resistiré, del Duo Dinámico.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Roser Vilallonga, bon dia.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me a aquest programa.
Bon dia, Roser.
Abans d'entrar en més detall a conèixer la teua història, què és per a tu la superació personal?
Caminar endavant cada dia. És lluitar, adaptar-se al que et passa a la vida, que et poden passar moltes coses, i mirar de fer-ho amb un somriure perquè has de viure. I aleshores viure amargat, queixant-se, no et dona satisfaccions.
Remuntem-nos als inicis, molt abans de l'accident. Tu formes part d'una família humil, amb escassos recursos, i durant la infantesa pràcticament no tens accés a cap càmera. Com descobreixes tu la fotografia?
Bueno, la fotografia la descobreixo perquè, bueno, a casa és una família de treballadors, i aleshores, doncs, la càmera que fèiem servir era una càmera d'aquestes Instamatic, amb cubo flash que hi havia en aquella època, però de cop i volta un dia vaig descobrir en un armari una càmera antiga, no? Una càmera d'aquestes, una Franca, que és una càmera de manxa, d'aquestes que s'obren, i li vaig demanar a la mama si podia... Sí. Diu, sí, però... I em va deixar fer fotos, no? I aleshores, doncs, ella havia apuntat amb un paperet 4 punts, si hi ha sombra, si hi ha sol, s'ha de posar això, perquè, bueno, tenia diafragma, tenia obturador, i aleshores, doncs, bueno, seguint aquelles instruccions, a mi em sortien unes fotos molt guapes, i em va començar a agradar, i aleshores, doncs, vaig començar, bueno, així que vaig començar a treballar, em vaig comprar una càmera reflex, vaig començar a aprendre, a comprar-me llibres per aprendre a revelar jo a casa, em vaig muntar baix al garatge del pare, em vaig muntar un laboratori, i allà vaig començar.
Per tant, a partir dels 16 anys, més o menys, va ser quan...
Bueno, va ser dels 16, vaig començar a treballar als 18 anys, va ser quan em vaig poder comprar la càmera, i aleshores, doncs, bueno, sempre ha estat aquesta afició fins que, bueno, fins que un dia vaig dir, bueno, anem a apostar. Perquè la mare m'ho havia dit, m'havia dit, diu, què vols ser quan siguis gran? I jo li vaig dir, en principi a mi m'agradava molt la música, jo li vaig dir, jo vull ser pianista. Mm. I em va dir, diu, que ja ets massa vella. Dic, com? Diu, això s'ha de començar de petita. Diu, ara ets massa vella. Dic, bueno, doncs, fotògrafa. I em va dir, no, que et moriràs de gana. Diu, fes a fort d'estudiar una carrera, un idioma, alguna cosa de futur. Diu, i aleshores, doncs, això. I li vaig fer cas a la mare i vaig estudiar, primer filologia, després vaig passar-me al periodisme perquè la filologia no era el meu. Mm-hmm. Però al final vaig dir, no, a mi el que m'agrada és la fotografia. I vaig començar a anar a tallers, a fer cursos, perquè a la facultat el problema que hi ha és que fotoperiodisme se'n fa molt poc, només hi ha una assignatura. Llavors dic, bueno, jo aquí no aprendré res. Vull dir, jo no... Ja m'està bé aprendre a redactar un text o aprendre a compaginar, dic, però jo això no ho penso fer mai. Jo vull ser fotògrafa, o sigui, fotoperiodista. I aleshores, doncs, vaig deixar la carrera i vaig continuar per un altre cantó.
Perquè tu ja vas tindre clar, entenc que era fotoperiodisme l'especialitat de fotografia, sí, no? Sí. No voldries fer cap altre tipus de fotografia.
Jo sempre vull dir que jo no sóc una persona creativa. Hi ha gent que té molta imaginació i és capaç de fer amb la fotografia i crear coses inversemblants. Jo no, jo sóc una voyeur. Saps? O sigui, a mi m'agrada mirar, m'agrada observar, m'agrada veure el que passa al meu voltant. Llavors, sóc molt observadora amb aquest aspecte i m'agrada molt el ser humà en el sentit de que com s'expressa els sentiments, saps? I aquestes petites subtilitats, no? Jo d'una mirada, d'un gest, és el que m'agrada. I per un altre cantó, jo sempre he sigut una persona molt... ho porto, no sé, a l'ADN. No tolero les injustícies. És algo que ja des de petita em posava molt malalta i no ho tolero. Llavors, doncs, el fotoperiodisme és la manera de donar a conèixer el món que m'envolta, és la manera també de poder denunciar allò que crec que no està bé o de poder donar coneixement de situacions injustes o desigualtats. És una eina per lluitar, d'alguna manera.
Roser, una fotografia o una imatge val més que mil paraules?
Clar, per mi sí. Per mi sí. Sí, jo crec que sí. No. És a dir, per mi sí, perquè és el meu mode d'expressar-me. Val? Hi ha persones que tenen, que amb la paraula saben... allò quirúrgicament, com aquell que diu, descriure tota una situació, val? Però la fotografia t'ho ensenya. La fotografia, si crec que es complementen, és a dir, clar, he treballat a premsa, a més, uh-huh. Saps? És a dir...
És l'impacte, allò que t'explico, no?
Sí, a l'article tu pots aprofundir i pots... buscar coses que no hi eren anant allà, però pots agafar elements i els pots posar perquè tenen relació, val? A la fotografia no, a la fotografia has de mostrar allò despullat, per dir-ho d'alguna manera. I a mi això és el que m'agrada. És a dir, per mi, a vegades, tu ja pots explicar que jo què sé, a més estic parlant de fotoperiodisme, eh? Vull dir que tu pots explicar que un nen es mora de gana, que un nen ho passa malament, que està molt prim, que està no sé què, però si tu ensenyes a aquell nen, per exemple, això és incontestable. Saps? Sí. És a dir, per mi la fotografia és un document que et reforça i et dona credibilitat a aquelles situacions. Ara, tu has de ser honest per ensenyar aquelles realitats tal com són.
Això és el que estava a punt de dir, que és, d'alguna manera, la credibilitat que acaba de completar el missatge que transmet el text, no? Que explica el text. Sí. Llavors, tornem una mica enrere, uh-huh. Després parlarem més, amb més calma i bueno, de tot el tema del fotoperiodisme actualment. però tu mateixa ho explicaves, no? Que vas començar la carrera de filologia, però després la vas deixar, vas emprendre periodisme i també la vas deixar, i finalment, amb 21 anys, entres a la Guàrdia Urbana d'aquí de Barcelona. Com hi fas cap?
Bueno, aviam, jo provenc d'una família, pues això com he dit, humil, que... però el pare no tenia massa bon caràcter. Bona persona, però bueno, una persona amb una mentalitat de molts anys enrere, bueno, sempre masclista, una persona amb un caràcter molt fort, fins i tot de vegades reiant el violent, encara que mai, bueno, mai ens va pagar, però una persona de caràcter molt violent. I aleshores, doncs, clar, jo amb el meu pare, bueno, de fet, les tres topàvem, som tres germanes, i les tres topàvem. I aleshores, doncs, la meva germana gran ja se'n va anar de casa, i jo, doncs, bueno, jo vaig veure que hi ha casa... Clar, estem parlant de que quan jo tenia 18 anys era tot just, clar, després de la mort de Franco. Val? Jo vaig viure la dictadura i estàvem en un període de que el món s'obria. És a dir, havíem passat de no poder fer res a que semblava, bueno, que podies llegir, que podies comprar llibres. Llibres, estic parlant de certa, uh-huh, no? De certa ideologia, no? I aleshores, doncs, bueno, i ets jove, i tens ganes de menjar-te el món. I el pare no ens deixava sortir, no ens deixava anar al cinema amb els amics, no ens deixava fer res. I aleshores, doncs, bueno, jo també vaig començar a treballar per als 18 per independitzar-me, i compaginava els estudis i la feina, no? I aleshores, bueno, va ser jo de que tenia moltes topades amb el pare perquè jo li deia que jo era autònoma, és a dir, que jo em guanyava i que jo passava quartos a casa, del salari, del sou, passava la meitat a casa. I li deia que, bueno, que si era bona per treballar, doncs també era bona per poder-me divertir quan tocava, no? Sense fer mal a ningú, va? I tenia moltes topades amb ell. I aleshores, bueno, jo sóc d'aquí de Sants, I a la bodega on anàvem a comprar les cerveses, la graciosa i el vi, bueno, el noi es trobava en la mateixa situació. És a dir, el pare també l'obligava a treballar en allà i aleshores, doncs, un dia em va dir, dius que estic buscant per fer oposicions, però no sé què. Dic, ai, sí. Dic, pues, si, mirem, si tu trobes, m'ho dius, i si jo trobo, et dic, perquè, clar, jo necessitava una feina fixa i un salari més digne del que estava cobrant, perquè estava treballant allò fent d'auxiliar administrativa. I dius, ostres. I aleshores, un dia em va dir, diu, escolta, diu, tinc unes oposicions per l'Ajuntament. Dic, ai, porta. Diu, bueno, però són per la Guàrdia Urbana. Dic, com? Per la Guàrdia Urbana? Dic, no. Dic, que m'has vist a mi cara de pasmo o què? Dic, no, jo no passo. Dic, no. No, clar, perquè en aquella època la facultat... clar, érem dels que corríem davant dels grisos, no? I aleshores vaig dir, no, jo policia no. Però clar, un dia vaig tenir una topada d'aquelles amb el pare, d'aquelles monumentals, i vaig dir, no puc més. I aleshores vaig anar a la bodega i dic, porta la sol·licitud. I bueno, vaig entrar a la Guàrdia Urbana. És a dir, vaig estar un any, vaig deixar la feina, vaig estar un any, i sí, al final, bueno, també t'adones que és una feina com qualsevol. També era una època en què la Guàrdia Urbana, és a dir, veníem de la dictadura, i aleshores estava intentant tota la policia de fer una neteja de cara, no? I bueno, i feien entrar, pues això, dones, jo sóc la segona promoció de dones, i feien entrar, se suposa que gent amb una, bueno, ens feien uns exàmens, uns psicotècnics, o sigui, és a dir, hi havia uns controls bastant brutals, i mira, al final vaig entrar i m'hi vaig tirar 13 anys.
I crec que va ser allà als 29 anys que et replanteges una mica què estàs fent. Va ser llavors quan vas compaginar la feina de policia amb el fotoperiodisme, o ja ho havies estat fent també durant...
No, jo quan... Bueno, és lo típic. Quan vaig marxar de casa, clar, de cop i volta, és a dir, jo vaig marxar de casa estan encara d'alumne de la Guàrdia Urbana, perquè cobrava l'atur... de la feina, perquè al final vam arribar, bueno, van dir que d'allò hi vaig cobrar l'atur, i cobrava la beca d'estar a la Guàrdia Urbana. Llavors vaig poder marxar a casa, perquè justament aleshores jo ja tenia 20 anys, la majoria d'edat era els 21. Jo estava fent tot això per poder-me anar als 21, però de cop i volta fan la majoria d'edat els 18. I aleshores dic, marxo. Dic, ja està, marxo. I em vaig buscar un pis. I és a dir, bueno, jo, el tema és que, el típic, doncs, aleshores treballes, surts, et diverteixes, no sé què, intentes viure una mica la vida, però clar, arriba un punt en què els estudis, és això, deixo periodisme, tot queda com una mica relegat, i dic, però què... Saps? També vaig tenir un, bueno, un desengany amorós d'aquests, i dius, però què estàs fent de la teva vida, no? Què faràs? O sigui, has deixat periodisme perquè no acabes de trobar el què? I dius, no, això no pot ser. No estaré als 60 anys o als 50 i pico d'anys tocant el pito amb una, el xiulet amb una cruïlla, no? No és el que tu vols. És a dir, em vaig plantejar jo de dir, fes el que tu vols, no? Aposta per tu, lluita per tu. I va ser aleshores, com que jo havia estat al gabinet de premsa de la Guàrdia Urbana, perquè estava estudiant periodisme i havia estat allà, bueno, doncs tenia contactes amb periodistes, no? I vaig començar a fer tallers de fotografia, a fer màsters, a fer tot enfocat al fotoperiodisme, però dedicant-me. I quan vaig acabar tot això, doncs, el que vaig fer, doncs, va ser una mica agafar aquests contactes, mirar aviam, i vaig aconseguir començar, doncs, a col·laborar. Primer, doncs pel... Bueno, entre ells va estar el Claro, un diari d'aquests que... d'aquests crocs que... el sensacionalista... vaig passar pel periòdico, bueno, i jo anava compaginant, és a dir, la sort que tenia era que estava sola, no tenia responsabilitats ni de parella, ni de fills, ni res, i aleshores, doncs, el meu horari era 7 del matí a 3 de la tarda. Llavors, a partir de les 3 de la tarda, jo podia fer el que fos. I era jove i tenia ganes.
Hi ha algun moment, Roser, en el que t'incomoda ser policia amb el fet de ser fotoperiodista?
No. És a dir, el moment en què em va incomodar ser policia és el moment en què hi ha certes... És a dir, dins de la meva carrera a la Guàrdia Urbana, sí que va haver-hi moments en què em van incomodar, perquè, per exemple, quan estava en el gabinet de premsa, és a dir, el que... I aleshores el cap era el Julián Delgado, de la Guàrdia Urbana, jo estava... El gabinet de premsa depeníem directament d'ell, no? I aleshores sí que me'n recordo que va haver-hi manifestacions que em van dir que bueno, que anés a fer fotos. Jo era Guàrdia Urbana, però anava a fer fotos per documentar la història, no? Però, clar, jo anava a fer fotos amb la mentalitat de fotoperiodista, val? No de policia. I aleshores, però es veu que el que vaig fer... els hi va agradar tant, vale, que em van dir que bueno, que sí, que fes més, però que sabien que sobretot el que havia de fer era que es veiessin les cares de la gent que deia i tal. I aleshores jo aquí em vaig negar. És a dir, no... És a dir, el que m'ha incomodat és fer segons quines feines a la Guàrdia Urbana, això sí. És a dir, jo anar a manifestacions a pagar algú, jo això no ho faré. No ho vaig fer-ho, no ho vaig fer mai. I anar a fer això tampoc.
I amb tot això arriba l'any 92, l'any dels Jocs Olímpics. Com se plantejava aquell any?
Bueno, aquell any era un any d'explosió, perquè en definitiva és a dir, jo el que havia aconseguit d'alguna manera era que ja m'havia fet com un foradet a premsa, no? Llavors, doncs, col·laborava amb La Vanguardia. I clar, aquell any hi havia molta feina per tothom. És a dir, s'havien de cobrir uns Jocs Olímpics i hi havia molta cosa a cobrir, no només el tema esportiu, sinó també tot el tema d'obres, d'infraestructures, de gent que venia, etc. I aleshores, doncs, d'alguna manera, la meva feina era com més assidua al diari, no? I aleshores jo també ja el projecte que tenia era de cada mes... havia de ser l'aniversari de la Guàrdia Urbana.
El centenari.
El centenari de la Guàrdia Urbana. I jo vaig proposar de dir, mira, li vaig proposar al Julián Delgado, li vaig dir, dic, pel centenari podem fer una cosa, podem fer un llibre, podem fer alguna cosa guapo de la història de la Guàrdia Urbana. Jo us proposo d'encarregar-me, com que conec a fotoperiodistes, d'aconseguir material antic de la Guàrdia Urbana, no? de fotografies, i a part us proposo jo de fer un reportatge actual sobre tota la Guàrdia Urbana, és a dir, totes les diverses àrees que tenia, la Canina, la Muntada, ara es diu la Brimo, però abans no es deia així, però bueno, el Guàrdia Urbana de carrer, una mica de tot això. I semblava que això anava a ser, però aleshores va ser quan vaig tenir l'accident. O sigui, el meu projecte era dir, bueno, faig això, faig tot aquest llibre i faig tot aquest projecte amb el qual cosa m'havien d'alliberar de la feina de carrer, val? És a dir, jo hagués fet tota aquesta feina coordinant-ho tot i fitxant tot normal, però fora del carrer, i un cop acabat això pensar, dic, bueno, doncs demanes l'excedència i ja et dediques a fer-ho teu, no? A el que t'agrada, però l'accident es va creuar pel mig.
On anaves aquell dia i què recordes?
Bueno, aquell dia anava allà a Sant Quirze de Besora. Un nen de 14 anys va matar una companya de classe. No sé si us en recordeu, no? I aleshores, doncs, em tocava anar a l'enterro, anar a fer l'enterro, els familiars i a més. I, bueno, una mica més vaig al meu, sin despist, però bueno...
Què recordes de l'accident?
Bueno, de l'accident el que recordo és que és la que és ara la C-17. És una carretera que pots anar, bueno, que podies anar ràpid, més o menys, vull dir, i el que recordo és que al sortir d'una curva em vaig veure un cotxe davant. Llavors el meu pensament va ser... Ho vaig veure en colors. O sigui, vaig veure negre a la meva esquerra, a la meva dreta vaig veure gris i a davant vaig veure blanc. I vaig dir blanc. O sigui, però són mil·lèsimes de segons. Bueno, i va ser així perquè bueno, baixava un camió, o sigui, suposo que per això, però va ser allò, per prendre la decisió, dius, hòstia, però vaig veure així, negre, gris, blanc. A l'altre cantó hi havia un precipici, i llavors doncs m'hagués anat dalt a baix, i el blanc era el cotxe era blanc. O sigui que i em vaig preparar per rebre el cop i sí, sí. Bueno, va ser el primer jo no havia anat mai amb avió encara en aquella època i va ser el primer cop que vaig fer un vol sense motor directament, però vaig fotre una volada de 20 metres.
20 metres.
20 metres per damunt del cotxe, sí. Vaig sortir disparada per damunt del cotxe.
Te fa mal recordar-ho?
No, ara no. Ara ja no.
Ara no, eh?
No. No, 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 perquè sí que... No, sí que... Només hi ha un moment en el que després de tot l'accident vaig plorar jo a llàgrima viva, que va ser el primer dia que després d'haver estat a l'hospital vaig tornar a casa. Aquest dia m'emociona més que el moment de l'accident. Perquè en aquell moment, a l'entrar a casa, és a dir, bueno, tenia dos gats, no? I, bueno, la meva família, els meus amics, havien tornat per mantenir-los i de més. Però quan vaig entrar a casa, va ser jo de... Al lavabo, clar, ells havien alimentat els gats i cuidat tot això, però el lavabo encara tenia en el bidet la roba bruta, que jo, el típic, no?, que et dutxes corrents, no sé què, tal i que qual, deixes la roba allà i després ja la treus a rentar, no? Encara estaven les coses com jo ho havia deixat fer ja 4 mesos abans. I aleshores sí que vaig plorar, perquè vaig dir, hòstia... Bueno, tot el que no m'havia permès de fer abans, diguéssim, de... Perquè, a més, clar, és que jo plorava i em feia mal tot. És a dir, clar, quan estava en l'hospital, hi va haver una època en què no em podien tocar ni amb un dit al matalàs perquè jo ho notava i em feia mal tot. O sigui, és que era molt bèstia, eh? O sigui, era brutal. I aquell dia veure que havia passat tot el que havia passat i que encara el que em quedava per passar, no? I pensar que dius, hosti, el que donaria per tornar, saps? En aquell moment en què vaig deixar la roba, no? I poder canviar tot l'altre, no?
És una mica un segon naixement?
Sí. Sí, és una segona oportunitat. Sí. Vaig, també, aviam, he de ser conscient que l'accident m'ha portat moltes coses dolentes, que he patit molt i encara pateixo, perquè és a dir, l'accident és un abans i un després i mai he deixat de tenir dolor des d'aleshores. El que passa és que també he après molt. He après molt. He après a... He après, doncs, això, a superar-me, a lluitar, a ser perseverant. He après a valorar les coses importants de la vida. És a dir, moltes vegades amb la gent, jo què sé, doncs amb la meva parella a vegades discutim, no? Dic, que tu veus les coses, dic, bueno, dic, tinc la sort o la desgràcia d'haver fet un màster, no? Per un màster d'aquells... d'aquells que són catastròfics, no? I aleshores, doncs, clar, sé quines coses són importants a la vida i sé quines altres no ho són. I aleshores, doncs, això fa que et vegis la vida d'una altra manera i que hi ha certes coses que sí, que hi ha un moment que te molesten, que tens... que dius... són preocupacions, són mals humors, són misèries, en definitiva. Hi ha coses més importants. I tot i així, avui en dia, és a dir... penso que tinc molta sort, perquè a vegades veig gent que va en cadira de rodes o veig gent que li han hagut d'amputar pues, extremitats o veig gent que necessita, jo què sé, respiració assistida o tal, i penso, Roser, ets una privilegiada, és a dir, puc portar una vida normal.
I en aquell moment la fotografia ja et va ajudar d'alguna manera?
Sí, és a dir, la fotografia sempre... Clar, jo tenia un projecte vital de vida que s'havia estroncat de cop i volta. És a dir, és cert que els companys de l'avantguàrdia tots van venir, tots em van recolzar. És a dir, que jo tenia clar que si jo em posava bé... És a dir, jo tenia clar que jo m'havia de posar bé per poder continuar portant a terme el meu somni, que era ser fotoperiodista. Aleshores, havia començat i m'havia quedat amb la mel als llavis i havia d'esforçar-me. I sí, va ser el motor que m'empenyia, i a part, bueno, també l'hospital, bueno, jo em feia fotos. A tothom que venia li feia fotos, i tot un reportatge de la gent que venia a visitar-me. Jo tenia la càmera, o sigui, a la meva tauleta de nit hi havia... bueno, en aquella època no hi havia mòbils. Una amiga que era una executiva, això, em va regalar un mòbil. Mm. Que era, bueno, entre tots els companys, o sigui, ella em va deixar el seu, i entre tots els companys després, el primer regal que em van fer va ser un mòbil, que era un zapatòfono d'aquells, tipus de que s'obria així, i estava connectada, perquè a l'hospital no hi havia telèfon. Estava a l'Hospital del Mar, no hi havia telèfon, i és a dir, allò em va salvar també la vida, no? És a dir... I la fotografia, bueno, ja et dic, jo feia fotos, o sigui, tinc fotos que estava absolutament immobilitzada, no em podia moure, però jo feia les fotos, tenia una càmera petitona, i després, bueno, quan ja em vaig poder bellugar, que anava en cadira de rodes per l'hospital, doncs, quan estava a Peracamps, jo anava a fer la ronda amb les infermeres de nit, amb la meva cadira de rodes, i anava amb la meva càmera i anava fent fotos. I tothom em coneixia, tothom, bueno, es deixava fer fotos. Tots els iaios, perquè jo era la més jove de Peracamps, tots els iaios es deixaven fer fotos i, bueno, hi va haver molt... Bueno, eren aquelles coses de que t'ajuden a passar tot el mal tràngol que estàs passant.
En algun moment vas pensar que potser no podries exercir de fotoperiodista?
No, mai. No, jo havia d'exercir de fotoperiodista.
Que contundent.
Sí, no, mai. No.
Era l'única esperança o l'única motivació que tenies?
Sí. Era el que em tirava endavant. Jo volia ser fotoperiodista i jo continuaria sent fotoperiodista. Sí, ho teníem... Bueno, lluitava per això. És a dir, els metges ja em van dir... Bueno, el que passa és que en tot aquest procés vaig tenir professionals nefastos, que n'hi ha que dius, tip, us podríeu dedicar a una altra cosa, però vaig tenir professionals excel·lents. És a dir, i justament, bueno, els nefastos han fet coses que encara a vegades avui pateixo, però que no han impedit que la feina d'aquests excel·lents professionals tirés endavant, no? Per exemple, el que em va operar la pelvis va ser un mag, m'entens? I jo he pogut, gràcies a això, he pogut... Sabia, em van dir que no podria córrer, que no podria saltar, això ja m'ho van dir, però jo vaig... Quan vam sortir de la consulta, jo li vaig dir a les meves germanes, dic, bueno, dic, això ja ho veurem. I jo puc córrer, i no salto perquè em falta musculatura, perquè amb tot això he hagut d'allò, però jo corro, jugo tenis. Ara estic aprenent a jugar a tennis, que és el meu altre leitmotiv ara.
Sí, sí. I llavors, recupera una mica, no havíem deixat abans fent una mica així la història, perquè quan més o menys ja et vas recuperar, te van fer fixa a la Vanguardia, vas entrar en plantilla. Però, i llavors, d'alguna manera, sí que vas guanyar estabilitat, però tu volies continuar fent els teus temes propis. Quins temes t'interessaven llavors, o t'interessen ara?
Bueno, quan vaig tornar, jo me'n recordo que estava de director al Tàpia i jo li vaig dir, perquè jo estava hi havia, érem uns quants, entre cometes, col·laboradors, que no són col·laboradors, que en definitiva eren plantilles encobertes. I jo li vaig dir al Joan, dic, mira, ja sé que hi ha altres companys davant meu, perquè són més antics que jo... Dic, però bueno, que sàpigues també que jo vull entrar en plantilla, perquè també, aviam, també estava clar de que el meu físic em donava pel que em donava, no? A mi m'hagués agradat ser fotògrafa de conflictes. Però clar, també era molt conscient. És a dir, quan vaig anar al conflicte de Kosovo, era molt conscient de que... És a dir, de que necessites... que és millor si estàs més fort, que és millor si estàs en perfectes condicions. I aleshores, perquè, bueno, doncs perquè en un moment doncs és això, et bombardegen i has de tirar-te a terra, però has de tirar-te a terra en un segon i a un lloc on d'allò. Jo també aquell dia vaig ser capaç, que vaig dir... Dic, ostres, em vaig sorprendre a mi mateixa del que pot fer la por, no? Els estats aquests d'alerta, perquè a mi em va donar la sensació, potser si ho filmes des de fora potser no és així, no? Però a mi em va donar la sensació de que vaig fotre un bot i que em vaig tirar amb un clot que hi havia, però va ser jo de tirar-me, cosa que vaig al·lucinar de la meva rapidesa i de la meva resposta. Però aviam, és això, has d'estar en forma. I aleshores, doncs, quan realment va ser el tema d'estar en plantilla, doncs no m'ho vaig pensar, perquè, aviam, el tema és de que jo tinc una bomba de rellotgeria a dins del cos, que a qualsevol moment pot explotar. I veig que de moment ha anat aguantant bastant, ho vaig retardant, però en aquells moments tampoc els metges no donaven un duro per tu. És a dir... I jo pensava, dic, bueno, pues és que a qualsevol moment peta tot i jo em quedo que no puc treballar i de què visc, saps? És a dir, d'alguna manera jo el que mai he volgut ser és una càrrega per la meva família. En aquells moments ni per les meves germanes, ni pels meus pares, ni per ningú. I llavors, doncs, clar, la seguretat econòmica és que en un moment determinat, tu, si necessites, et poden cuidar.
En referència a tot plegat, Roser, en una recuperació com aquesta, quin paper hi juga el cap?
Jo et diria que el cap és un 70-80%. Sí. No... Jo penso que si tu vols, pots. Trigaràs més o trigaràs menys? Aviam, tenint en compte de que és això, si a mi se m'hagués segat la mèdula, aquí no, ja pots voler que no hi ha manera, no? Però si és un tema de, bueno, de que tens dolor, de que ho tinc tot embastadet, de que tal, doncs és una qüestió de, bueno, de que si tens dolor, doncs t'aguantes, mires de fer coses que et compensin i això és el que et motiva per seguir tirant endavant.
Anar a cobrir una guerra, ara actualment, més o menys, quines despeses té?
Són brutals. És a dir, anar a cobrir una guerra, per exemple, per la gent que és freelance i que moltes vegades jo crec que no els hi surt a compte. Perquè anar a cobrir una guerra suposa pagar-te els viatges, pagar-te l'estada, els hotels o el menjar, els transports, que et transportin, tot això és caríssim, perquè en els llocs de conflicte aprofiten i aleshores els periodistes cobren una borrada, perquè no és ser que hi ha precarietat i és una manera d'aconseguir peles per a ells, després poder jalar o poder fer el que sigui. I aleshores, doncs, un transport, per exemple, que et portin a un lloc, també has de buscar gent que t'hi porti, que ho conegui i tal, i és caríssim. I a part, després has de mirar que, per exemple, que no et robin a l'equip, perquè ets molt llamint, eh? És a dir, en un lloc... Si aquí a Barcelona, de vegades, ja m'he trobat gent amb la mà, com aquell que diu, dins de la bossa, doncs en un lloc de conflicte, és que, a més, allà van armats. I senzillament t'apunten i els hi dones tots, o els hi dones tot. Perquè si no tenen cap tipus de... de remordiment, de foten dos trets i són per tant igual. És a dir, és així. És caríssim.
De la professió, què et repugna?
De vegades em repugna certs egos. És a dir, entenc que per la nostra professió l'ego és important, però l'ego amb egoisme i allò de tot s'hi val i per pujar i per d'allò trepitjo tot el que se m'acosta, això no ho tolero de cap de les... Em posa negre. I la falta d'honestetat. És a dir, la falta d'honestetat de... Però en tots els aspectes, eh? És a dir, com de... enganyar els companys o de mentir amb la feina que fas manipulant fotografies o de senzillament mentir per l'empresa per la que treballes, per exemple, posant més quilometratge del que toca. És a dir, crec que no, que hem de ser honestos amb nosaltres mateixos, amb la gent que ens envolta, i que si un dia tu ho has fet pitjor que l'altre, doncs ho has fet pitjor que l'altre i el que s'ha fet és millorar-te. Però certes pràctiques i... no ho suporto, no m'agrada.
I què t'atrau?
La bona feina, el companyerisme, l'honestetat, l'ajudar-te els uns als altres, això és el que m'atrau. És a dir, afortunadament, aquí a Barcelona ens portem bé, ens coneixem tots, sempre n'hi ha algun que altre que se surt de mare, però jo generalment no em puc queixar, m'he topat amb companys nefastos, amb gent molt tòxica, però també he tingut companys excel·lents i companys i són amics, eh? O sigui, som amics. Això és el que m'atrau.
Avui en dia som tots fotoperiodistes?
No. Avui en dia corren més imatges que mai a la vida, però avui en dia jo crec que hi ha menys cultura visual que quasi mai. I avui en dia el problema és que fins i tot el fotoperiodisme està caient en el parany de tot s'hi val, d'emplenar un forat, de qualsevol imatge és bona, i això no és. És a dir, jo et diria que dels milers i milers i milers d'imatges que corren per internet, per tot arreu i tal, si se'n salva un 5-10%, i estic sent molt generosa, ja n'hi ha prou.
Et faré com la Ruth, eh? Preguntes curtes, anem. La fotografia a la que et sents més orgullosa?
Ostres, no sé, és com si diguessis tu tens diversos fills i et dius que quin t'estimes més, no? És a dir, em sento molt orgullosa de moltes feines que he fet. Penso que hi ha fotografies... No hi ha una fotografia de per se que estigui allò que em senti... Sempre he mirat de treballar bé, de donar el màxim... La meva màxima després de l'accident va ser vull viure sense por. Per tant, vull fer tot el que cregui que he de fer i si tinc por, mirar de salvar-la. I de fotografies, no sé, potser la que li tinc el reportatge, no diria fotografia, són reportatges. El reportatge que potser li tinc un especial carinyo és el reportatge que li vaig fer al Sandro. que és un nen que malalt de condroplàxia, que són els nans que tenen les extremitats així més curtes, i vaig seguir tot el procés d'allargament que li van fer dels ossos, i potser és el que li tinc carinyo, perquè vam establir una relació com molt, molt propera. El Sandro, per mi, és admirable, perquè era un nen... A mi m'han allargat una cama, és el que és, ho vaig conèixer per això, i bueno, vaig sempre al·lucinat de la fortalesa mental d'aquests nens, i clar, i particularment del Sandro, perquè són nens. O sigui, tenen... El Sandro, quan el van operar, tenia 12 anys. I és una brutalitat, perquè pateixes molt i fa molt de mal. O sigui, pensa que els hi allarguen... O sigui, a mi em van allargar 3 centímetres. I les vaig passar canutes. És allò que ho fas perquè estàs convençut. Però és que amb ell els hi allarguen 15 centímetres de les tíbies, 15 centímetres del fèmur, i això vol dir 15 centímetres d'allargar-te musculatura, 15 centímetres d'ativar tendons, i això vol dir... ells ja ho saben, o sigui, això com a mínim són 3-4 anys de patiment. Depèn de com evolucioni, no? Perquè a vegades els hi han de... Sí que és cert que assoleixen la normalitat, però Déu-n'hi-do. Aleshores, per mi, és el que sempre he admirat, perquè, bueno, per la seva força de superació i de ganes de viure.
La fotografia o el reportatge que tens pendent?
La fotografia o el reportatge que tinc pendent? Et diria que no en tinc... No, et diria que no en tinc masses, no. És a dir, el que estic treballant és el de la Sagrada Família, que m'agradaria acabar-lo. Segueixo fent el tema del procés. No tinc especialment un reportatge que diguis, ostres, no, perquè generalment quan he tingut ganes de fer un reportatge l'he fet. És a dir, em faltaria, potser també és el que voldria acabar, d'anar al Tibet, a cabal dels refugiats tibetans, perquè ho he fet a l'Índia i al Nepal, però no al Tibet. Però potser seria acabar els que tinc, i si en sorgeix algun altre, el faig, eh? Vull dir, és que no... Però ara, de moment, no, amb això tinc prou feina.
Roser, abans em deies, després de l'accident, vaig voler viure sense por.
Sí.
Em deixes preguntar-te si has tornat a agafar la moto?
Sí.
Sí, eh?
Sí. No, aviam, és a dir, sí que he agafat moto, eh? El que passa és que quan vaig tenir... A mi m'agrada, m'encanten les motos, també m'agrada córrer, i aleshores em conec, però vaig tenir un petit problema, i és que la UCI, la meva mare, em va fer jurar i perjurar que no tornaria a agafar una moto. I quan... Estava a la UCI, eh? Feia, dius, jura'm, i tal. I li vaig jurar a la meva mare que no tornaria a agafar una moto. Després va venir la meva germana gran, vale? I per continuar, que el dia que faltés la meva mare, saps? Jo d'allò, m'ho va fer jurar també. Aleshores, no m'he tornat a comprar cap moto, val? Però sí que, per exemple, doncs quan algun company m'ha deixat... Jo, bueno, recordo un dia que em van deixar provar una moto, un pepino d'aquests, no sé si era una Suzuki 5-600 o tal. Després la meva companya també tenia moto i jo de tant en tant l'agafava. I, per exemple, quan va ser l'1 d'octubre, em vaig permetre el luxe de... Dic, mira, avui per tot lo gran. Em vaig jugar una Triumph, una moto d'allò que sempre m'havia fet molta il·lusió, i vaig cobrir l'1 d'octubre amb una Triumph. I, bueno, és aquest tema que dic, no me n'he comprat cap, però també en conec. I aleshores sé que si tingués una moto, el problema és que si caic estic embastadeta. Bueno, pensava, i també el jurament que li vaig fer a la mare, pues, el conservo. Vaig fer aquestes petites trempetes, però la mare ja ho entén.
T'anava a preguntar, m'ho deixes dir, però és que ho diré igual. Roser Vilallonga, amb dos ovaris i una càmera. No ho facis, això, que m'he d'aixecar jo. Mira, és que tenim allà la sotsdirectora del programa, que ja està fent la coreografia de We Survive, a mi també m'agrada molt aquesta cançó. T'ha ajudat la música en tot aquest procés, Roser?
Sí. Sí. Era el que m'ajudava, per exemple, quan estava a l'hospital, em van regalar uns Walkmans, i jo anava, bueno, pues, quan estàs al llit, quan estàs patint, la música t'ajuda, i ballava al llit. Ballava al llit. Llavors, doncs, quan no podia aixecar del llit, però ja em podia bellugar una mica, me'n recordo perquè un dia em posava, a la nit em posava els
auriculars,
i aleshores doncs em posava a ballar, no? I a dins el llit, a bellugar estirada, però el que podia bellugar, els braços, no sé què. I una vegada entra l'infermera que em diu... Bueno, que l'acompanya a l'Hospital del Mar, els llits són compartits, no? I l'acompanya, es veu que, clar, jo anava als auriculars, no sentia res, sentia només la música, i es veu que va avisar l'enfermera, que diu, li està passant alguna cosa, li està agafant un atac.
La ballaves aquesta o no?
Eh?
La ballaves aquesta o no? La ballaves, sí, Gloria Gaynor?
Sí, sí. I amb la cadira de rodes, ballava amb la cadira de rodes. Mare. O sigui, a Peracamps ja em coneixien de que vigila que ve la Roser amb la cadira de rodes i els auriculars, i ballava, feia trombos amb la cadira de rodes.
Roser Vilallonga, per molta més vida, per molta més força, per moltes més fotos, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
Ruth Garal, històries com aquesta són les que ens interessen en aquest programa. Moltíssimes gràcies, de veritat. Com que són històries com aquesta la que ens interessen, què? Com han de fer els oients si volen participar-hi?
Mira, és molt senzill, sempre podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials, o si voleu també ens podeu fer arribar el vostre cas o d'algú que coneixeu a través dels vostres missatges al telèfon 663-99-30-62. Repeteixo, 663-99-30-62. Ens expliqueu breument què és allò que ens voleu dir i nosaltres ja us contestarem.
I nosaltres que descobrirem una nova història la setmana vinent, eh?
I tant.
Gràcies, Ruth, que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu-siau.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
València, Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva. Anirem Eterns. Amb el suport del Departament de Cultura. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Obrim el capó.
Deu minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada. Ara és el moment d'obrir el capó. Avui volíem explorar els conceptes subjacents a l'exposició Art i Natura, un segle de biomorfisme de la Fundació de la Caixa, que es pot visitar fins al 14 de gener a l'Espai Caixa Fòrum de Barcelona. La mostra és una col·laboració entre la Fundació La Caixa i el Museu Nacional d'Art Modern del Centre Georges Pompidou, que ens submergeix en un viatge artístic que aborda la relació entre l'art i la natura a l'últim segle, una exposició que mostra els àmbits que exploren l'atracció per les formes naturals, el descobriment de microorganismes, la creació amb elements naturals i la consciència del perill d'un canvi irreversible en la nostra diversitat com a ecosistema. Per això estem molt contents avui de poder saludar a Montse Siurana. Ella és coordinadora de l'exposició. Senyora Siurana, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Senyora Siurana, quin és el propòsit principal de l'exposició Art i Natura, un segle de biomorfisme?
Com tu deies una mica, el propòsit és posar de manifest el diàleg entre l'art i la natura, no? Aquest diàleg que al llarg de tots els temps ha fascinat els artistes i fer-ho partint de la base, no?, que serveixi de punt de partida per repensar una mica els nostres vincles actuals amb la natura.
Quins reptes han hagut d'afrontar a l'hora de preparar aquesta exposició?
Un dels reptes és sempre preparar una exposició com aquesta amb col·laboració amb institucions de prestigi com és el Pompidou, no? Hi ha un acord que s'ha de signar, etcètera, treballar amb els conservadors d'art del centre, etcètera. Però és veritat, també t'he de dir que la Fundació La Caixa, com segurament sabeu, estem acostumats a treballar amb institucions de prestigi i, per tant, és un repte que tenim bastant per la mà. Mm-hmm. És veritat que també hi ha després altres reptes de més concrets a nivell de, per exemple, obres que són molt complicades de transportar o inclús de muntar. Però, en tot cas, reptes superats.
Parlant de reptes, un dels reptes més grans dels nostres temps és el repte de la crisi climàtica i mediambiental. Quina relació hi ha entre art i naturalesa actualment, tenint en compte aquesta crisi climàtica que tenim a sobre?
La crisi climàtica està clar que el que fa és que està modificant la relació de l'ésser humà amb la natura, no? I també la natura en si. Llavors, aquesta modificació sempre s'ha reflectit en l'art. L'art, de fet, és una de les primeres disciplines que denota, no?, i que és com molt sensible a tots aquests canvis. I, segons el meu parer, és una mica això, com l'art veu i reflecteix aquesta modificació de la natura i de la relació que tenim amb ella, uh-huh, en els temps que corren, no?
Perquè fins a quin punt la natura és art?
La natura... No et sabria dir si la natura és art. El que està clar és que és font d'inspiració de l'art, uh-huh, i ha sigut, bressol no? I també hi ha alguns artistes que el que han fet és incorporar la natura en les seves obres d'art, no? Llavors, bueno, sí, hi ha natura que és art, mm-hmm. Sí, hi ha artistes que han creat en la en un espai natural, no?
Anem a precisament això, entendre aquesta exposició. Si entrem al Caixa Fòrum, a l'exposició Art i Natura, un segle de biomorfisme, què és el que hi trobarem?
Doncs hi trobareu una exposició amb grans noms d'artistes de primera línia de les col·leccions del Centre Pompidou i un recorregut al llarg d'aquest segle, a partir dels anys 20 del segle XX, fins a l'última, una de les peces més recents que tenim és del 2019. Mm-hmm. O sigui que és ben bé aquest segle de biomorfisme, no? D'evolució, del diàleg entre l'art i la natura, la cultura i la ciència en la creació artística, no? Com els artistes han anat canviant la seva visió de la natura al llarg d'aquests anys. Mm-hmm.
Si li pregunto per el nom d'alguns artistes destacats de les avantguardes del segle XX que estan representats en l'exposició, què és el que hi veurem?
Sí, tenim de tot. Tenim els highlights dels artistes. Tenim Dalí, tenim Picasso, tenim Miró, tenim Kandinsky, Alexander Calder, Jan Arp, Max Ernst... No s'acaba. Tenim, vaja, la crème de la crème.
Clar, quan diem l'exposició Art i Natura, un segle de biomorfisme, segurament molts oients no ens entenen. Jo el primer, quan parlem de biomorfisme, de què estem parlant?
Mira, biomorfisme va ser és una tendència artística mm-hmm. que va sorgir com a una tercera via entre el surrealisme i l'abstracció. Val? De fet, la paraula la va acunyar el primer director del MoMA el 1936 mm-hmm. i justament per emmarcar aquelles obres que començaven a sorgir i que tenien formes corbes, orgàniques, no? I que anaven una mica en contraposició de tot d'aquelles obres més geomètriques que començaven a sortir, no? En plena era constructivista i abstracta, doncs aquestes peces d'aquests artistes que es fixaven en o que plasmaven unes representacions híbrides, no? molt antropomòrfiques, formes vegetals i minerals, però que semblava que estaven com en transformació. Tot això, el senyor Barr, el 1936, ho va englobar dins del terme biomorfisme. I, de fet, el terme el va acunyar amb el prefix grec de bios, uh-huh. vida, i morfé, forma, no? Per tant, la forma de la vida, no? Uh-huh. I tot, és una mica això.
De tot plegat que ho podrem veure al Caixa Fòrum de Barcelona, fins quan?
Fins al 14 de gener estarà.
Per tant, tenim temps de visitar aquesta exposició, que de veritat val molt la pena. Ara ens ho deia Montse Siurana, Picasso, Kandinsky, Mirons, en fi, una barbaritat d'artistes explorant aquesta relació entre art i natura. Fins al 14 de gener el Caixa Fòrum de Barcelona farà ruta aquesta exposició, no?
Sí, després farà ruta en els nostres centres d'Espanya. Després de Barcelona anem a Madrid, després estarem a Saragossa, València, Sevilla i Palma. I, de fet, és una molt bona oportunitat per veure aquestes obres del Centre Pompidou a Barcelona, perquè quan s'acabi la itinerància mm-hmm. i les obres hagin de tornar a París, el Centre Pompidou estarà tancat,
ai.
Perquè faran obres. Sí. I llavors aquestes peces aniran a unes reserves que estan fent i, per tant, no sé si serà tan fàcil veure-les.
Per tant, magnífica oportunitat la que ens dona la Fundació La Caixa, el Caixa Fòrum, Montse Siurana, com a coordinadora de l'exposició, també, de veure aquesta exposició que tenim a la sort de tenir a casa nostra. Montse Siurana, coordinadora de l'exposició Art i Natura, un segle de biomorfisme de Fundació La Caixa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Un minutet i arribem a les 11 del matí. De seguida es posen els serveis informatius d'aquesta casa a explicar-nos per on passa l'actualitat i nosaltres que continuem amb la caravana. Fins ara.